Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia, no abandoneu el paraigua a casa. Avui tornen les precipitacions.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El supermatí de dimarts 5 de novembre del 2024, dia d'eleccions als Estats Units. Per cert, avui el planeta juga el seu futur, Kamala Harris o Donald Trump. D'això en parlarem més endavant, però hem de parlar del que està passant a casa nostra. Ara mateix a la Bisbal hi tenim 17 graus, a Palamós 16, a Pals també 16. Pel que fa a la previsió d'avui al Baix Empordà, el temps es mantindrà nuvolat, com ens deia ara l'Isaac, amb risc de pluges al vespre i a la tarda. Les temperatures seguiran suaus, amb una mica de fresca al matí i un ambient més agradable al migdia. Avui al Supermatí explicarem que el govern de Palamós i Sant Joan ha aprovat les ordenances fiscals per al 2025 gràcies al vot de qualitat de l'alcalde, enmig d'un ple tens amb crítiques de l'oposició. També informarem sobre l'ajuda que Sant Feliu de Guíxols ha enviat al País Valencià, 5 policies locals i 3 efectius de protecció civil desplaçats per col·laborar en les tasques després de la dana. A més, parlarem del primer projecte d'habitatge cooperatiu sènior de Catalunya, que es farà a Sant Feliu també, i també parlarem de l'èxit de la campanya de reciclatge de neoprens de l'Associació de Submarinisme de la Costa Brava. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també a l'emissió amb Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí entrevistarem la Núria Leal. És la responsable del SIAT, del Servei d'Atenció Integral a les Dones, de Calonge i Sant Antoni, per parlar del nou punt d'atenció a les dones en aquest municipi. I com cada dimarts parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carme Pons, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El govern de Palamós i Sant Joan ha aprovat les ordenances fiscals pel 2025 i ho ha fet al límit del que li permetia la seva aritmètica.
En un primer moment, el govern municipal, en minoria, des que Junts per Palamós i Sant Joan va deixar la setmana passada l'equip de govern, no ha aconseguit el suport de cap membre de l'oposició. Això ha servit per convocar un segon ple que s'ha fet a continuació i on s'han votat per separat alguns punts. Finalment, el vot de qualitat de l'alcalde i el suport de la CUP en algun dels punts que s'han portat a aprovació han servit per tirar endavant aquestes ordenances.
A Palafrugell, el regidor d'Hisenda admet que les pujades d'impostos dels anys anteriors han permès que l'increment dels tributs pel 2025 siguin moderats.
Marc Pifarreu ha explicat en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell després que el consistori hagi aprovat les ordenances fiscals pel 2025, que inclouen una pujada del 2% de l'IBI i del 10% de la taxa d'escombraries. Pifarreu es compromet que els serveis públics milloraran i sobretot esperen que es notin la recollida d'escombraries.
L'Ajuntament de Sant Feliu aporta 5 policies locals i 3 efectius de protecció civil per col·laborar amb les tasques de la dana.
Els efectius van arribar aquest dilluns a la localitat de Picanya, un dels municipis valencians més afectats per la dana. Els 8 efectius s'hi van desplaçar amb 2 vehicles municipals.
Unes pluges intenses que els pròxims anys seran cada vegada més freqüents i ens haurem de preparar a la conca del Mediterrani, Maria.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí el catedràtic d'Hidrogeologia de la Universitat de Girona i investigador a l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua, Josep Mas Pla, on també ha apuntat que el canvi climàtic serà un factor que influenciarà en l'augment d'aquest tipus de fenòmens.
Sant Feliu de Guíxols lidera l'habitatge cooperatiu sènior de Catalunya amb el projecte Walden 21.
Sant Feliu de Guíxols comptarà amb el primer projecte d'habitatge cooperatiu sènior de Catalunya gràcies a la cooperativa Walden 21. Després de superar obstacles amb el suport de Sostre Cívic, les obres per la creació de 31 apartaments en un antic hotel avançaran i es preveu que estiguin llestes a mitjans de 2026. Aquest innovador projecte està destinat a persones majors de 68 anys.
I mentrestant, la campanya de reciclatge de neoprens usats impulsada per l'Associació de Submarinisme de la Costa Brava, que promou una pràctica sostenible de busseig, tant l'associació com els seus col·laboradors estan satisfets de la iniciativa.
L'Associació de Submarinisme de la Costa Brava, que ha recollit uns 460 kg de neoprèn en la seva iniciativa Diving Blue, defineix la campanya com un reflex dels seus valors i com una evidència clara que hi havia la necessitat de reciclar neoprens. La Unitat de Zoologia de la Universitat Autònoma de Barcelona també valora positivament la campanya després de rebre uns 30 vestits de neoprè que destinarà als alumnes que estan fent pràctiques.
I a Palafrugell, en Cultura, comença un nou cicle de conferències sobre art i literatura de l'arquitecte Miquel del Pozo a la biblioteca.
Cada trobada permetrà reflexionar sobre algunes semblances i diferències entre les disciplines artístiques. L'arquitecte i divulgador d'història de l'art, Miquel del Pozo, portarà noves xerrades de Postscriptum 2, la imatge després de la paraula, després de les sessions de l'any passat.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà, però també més enllà, perquè estan passant moltíssimes coses avui. Eleccions als Estats Units. Els ciutadans nord-americans voten per elegir el seu pròxim president. Kamala Harris i Donald Trump competeixen en unes eleccions amb pronòstics ajustats. Si més no, les eleccions donen ara millor posició per guanyar Donald Trump del que ho van fer tant el 2016 com el 2020. El fet, però, és que Harris té un lleuger avantatge en alguns estats clau, mentre que Trump lidera en altres. I, per tant, si es complissin les enquestes, encara que fos amb el marge estretíssim d'ara mateix, Harris seria presidenta. Però, com que el marge és tan estret, les enquestes es poden equivocar, i ja s'han equivocat diverses vegades. Tot podria portar també de nou a Donald Trump a la Casa Blanca. Al País Valencià, les morts pel Dana pugen fins a 211 persones. Encara no hi ha xifres de desapareguts. Els serveis d'emergències segueixen treballant a la zona amb 8 carreteres tallades i diverses tasques de recerca en curs. El president valencià, Carlos Mazón, es defensa de les crítiques sobre la gestió de l'alerta hidrològica i assenyala a la Confederació Hidrogràfica de l'Xúquer. El govern espanyol i la unitat militar d'emergències el contradiuen i atribueixen la responsabilitat a les autoritats autonòmiques. Mentrestant, a Catalunya, el president Salvador Illa ha declarat la Dana superada, però manté la prealerta a les Terres de l'Ebre. Ha destacat la bona resposta dels dispositius d'emergència i anuncia plans per millorar la preparació davant de futurs temporals. I el productor musical Quincy Jones ha mort als 51 anys. Conegut per produir Thriller de Michael Jackson i col·laborar amb artistes com Sinatra i Ray Charles, ha estat una figura clau en la música negra i ha rebut 28 premis Grammy durant la seva carrera. Moment de saber si avui tornarem a necessitar el paraigua. Isaac Vilà, bon dia.
Què tal, com anem? Molt bon dia.
Sembla que la tardor s'està comportant com toca per aquesta època. Pluges, potser no caldria que fossin tan intenses en molts punts del país. Què esperem per avui?
Aquest episodi de temps tapat, humit i plujós continuarà present al llarg d'aquesta setmana. La gota freda ja és història, ja s'ha dissipat, però la inestabilitat no farà net durant aquests dimarts. Així doncs, durant el matí esperem alguna ullada de sol, però continuarem amb risc de ruixats i xàfecs a partir de la tarda i vespre, viatjant de nord cap a sud. Avisos activats de nivell groc per intensitat de pluja durant tot el dia. Temperatures sense grans canvis, amb fresca matinal i ambient agradable a migdia. Vents fluixos de llevant, amb un xic de mar de fons de xaloc. Demà dimecres no faria net encara, però esperem més estones de sol.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui al Supermatí, la Núria Leal, la responsable del CIAT de Calonge i Sant Antoni, també la Maria Teresa Calabús, per parlar de llibres des de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Però abans, el comentari del dia que ens l'envia el politòleg Andreu Paneque.
Una certesa. Un desastre natural, una gestió nefasta i la mort de centenars de persones. Més enllà d'això, aquests dies estem vivint una situació d'allò més inversemblant. I què vull dir exactament amb això? Doncs que en els últims 4 dies la societat pot sentir la descripció d'un mateix fenomen des de múltiples perspectives i totes elles diferents. Si obres el telenotícies d'una televisió, et descriuen els fets des d'una perspectiva. Si esculls un mitjà digital, t'explica una realitat diferent. I si ho mires per xarxes socials, doncs bé, l'únic que hi trobes en comú és que tothom hi determina un culpable diferent. Soc molt conscient que en els meus darrers comentaris el meu focus s'ha tornat monotemàtic, però no puc deixar de subratllar la necessitat d'entendre com fins i tot d'un desastre natural i humanitari l'extrema dreta en treu una nova oportunitat per propagar les seves idees. En una societat en la que les xarxes socials cada vegada més semblen un dispositiu millorat del que Plató explicava en el seu mite de la caverna, en un context de crisi com el que trobem al País Valencià, l'extrema dreta utilitza les xarxes socials i l'algoritme del senyor Elon Musk per construir un imaginari col·lectiu, un relat antipolític sobre el que està passant. Es nega el canvi climàtic, es determina la fallida de l'Estat, s'aprofita la ràbia per seguir assenyalant col·lectius de migrants i, finalment, fins i tot s'instrumentalitzen codis de l'esquerra, com el famós sols el poble, salva el poble. Que tota l'extrema dreta hagi respost en massa en aquest episodi no és casualitat. Que els moviments d'extrema dreta hagin mobilitzat a tota la seva massa social al País Valencià i concretament a la zona afectada no és fruit de l'atzar. Se'n diu estratègia, i en moments de ràbia, si no som conscients i posem perspectiva crítica, és molt senzill acabar donant ales a posicions i discursos de l'extrema dreta. Evidentment, sols el poble salva el poble, però des d'una autoorganització, des de l'antifeixisme i des de la solidaritat.
Si algú ja heu començat a identificar què és el que està sonant, i sobretot si us dic que té referència a alguna de les notícies de les quals parlàvem al repàs de l'actualitat de Més enllà de l'Eix Empordà. Parlàvem de la mort d'en Quincy Jones, productor del Thriller de Michael Jackson, però aquí som també, això ens pot recordar el que pot passar si Donald Trump guanya aquesta nit les eleccions als Estats Units, que és també una pel·lícula de por. Avui la cançó del dia al Supermatí, dimarts 5 d'octubre del 2024, és Thriller de Michael Jackson. Another moonlight, you see us like that.
hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
Michael Jackson és Thriller. Això és el Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital, i que també podeu escoltar per Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El govern de Palamós i Sant Joan ha aprovat les ordenances fiscals pel 2025 al límit. En un primer moment, el govern municipal, en minoria des que Junts va deixar la setmana passada l'equip de govern, en aquest primer moment no va aconseguir el suport de cap membre de l'oposició. Això va servir per convocar un segon ple que es va fer a continuació i on es van votar per separat alguns punts. Finalment, el vot de qualitat de l'alcalde i el suport de la CUP, algun dels punts que s'han portat a aprovació, van servir per tirar endavant aquestes ordenances.
La primera part del ple ha servit per constatar la mala maror entre els antics membres de l'equip de govern, Esquerra, Junts i el PSC. Això ha servit perquè els grups de l'oposició, sobretot Vox i Som-hi per Palamós i Sant Joan, critiquessin el desgovern existent al municipi. La portaveu de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Teresa Ferrés, ha recordat que en menys de dos anys hi ha hagut quatre canvis en la composició del govern palamosí.
Una trencadissa de govern que confirma el desgovern en el que estem instal·lats des de fa un any i quatre mesos. Des de Som-hi per Palamós i Sant Joan, fa temps que li reclamem, alcalde, que governin pensant en el poble, que dongui solucions als grans temes que preocupen els palamosins: aparcament, neteja, seguretat. I vostès només saben apujar impostos i taxes.
El portaveu de Junts per Palamós i Sant Joan, Raimon Trujillo, ha justificat el vot en contra de la formació perquè creuen que les ordenances no arriben a la previsió d'ingressos del pressupost.
A partir d'aquí, nosaltres considerem que fins aquí hem arribat. Hem fet tot el que estava a les nostres mans. Per nosaltres, portar a plenari unes ordenances que contemplen, com tinc aquí el general de capítols, doncs un seguit d'ingressos i un seguit de despeses, i que finalment se'ns manifesti, se'ns deixi clar que no són suficients, doncs, i que ens falten, per tant, diners per poder quadrar el pressupost, aquí, si nosaltres continuem al govern, estem acceptant i estem siguent còmplices d'aquesta situació. I el grup de Junts per Catalunya, senyors, això no ho pot fer. I a partir d'aquí ens veiem obligats a prendre una decisió. I aquesta decisió és sortir del govern. Amb les conseqüències que això té, també, evidentment, pel municipi.
Aquí la CUP va dir que va apuntar que s'abstindria si alguns punts els votaven per separat.
El vot de qualitat de l'alcalde ha servit per desencallar l'aprovació de les ordenances referents als vehicles de tracció mecànica i també la de l'impost sobre béns immobles. La taxa de gestió i recollida de residus ha acabat rebent la llum verda del ple municipal. Entre les posades més destacades de les ordenances hi trobem la de la taxa de recollida i gestió de residus, on la pujada és d'un 47%, tal com apuntava el batlle en la presentació d'aquestes ordenances municipals. I ho justificava apuntant que responia a la posada en marxa d'aquest nou contracte de recollida i gestió de residus i també al tancament de l'abocador de Solius. Pel que fa a l'impost sobre béns immobles, el consistori palamosí ha aprovat una pujada de l'11% d'aquesta ordenança. També s'han fet diverses modificacions sobre l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica.
Mentrestant, a Palafrugell, el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament admet que les pujades d'impostos dels anys anteriors han permès que l'increment dels tributs pel 2025 siguin moderats. Pi Ferrer ho explicava en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, després que el consistori hagi aprovat les ordenances fiscals pel 2025, que inclouen una pujada del 2% de l'IBI i del 10% de la taxa d'escombraries. Pi Ferrer es compromet que els serveis públics milloraran, sobretot esperen que es noti en la recollida d'escombraries.
En aquest sentit, Pi Ferrer ha reconegut la importància de les pujades esglaonades dels darrers anys per evitar un impacte sobtat.
Avui, aquest dematí, mentre esmorzava, estava escoltant les notícies, no? I un ajuntament com Salou, no? Un municipi turístic, ha pujat les taxes d'escombraries un 35% també, per la nova licitació que ha fet el contracte d'escombraries, no? I ha pujat un 10% l'IBI. Llavors, nosaltres, amb les pujades que han fet els antics governs, inclòs nosaltres l'any passat, doncs aquest 30, 35, 50%, perquè estem doblant el cost de les escombraries, l'hem anat pujant paulatinament i progressivament en els darrers anys.
El regidor destaca que l'increment de la taxa d'escombraries està justificat per dos factors principals: el cost del nou contracte d'escombraries, que suposarà duplicar la despesa actual, i els nous requisits de tractament dels residus.
Un és per l'increment que tenim del contracte d'escombraries. De fet, els antics governs municipals de Palafrugell han anat fent un increment paulatí del contracte d'escombraries, perquè el contracte d'escombraries que aprovarem doblarà el cost que teníem actualment. I això és un fet. I el segon fet també és que la taxa de residus de les escombraries, que abans els portàvem a Solius, no? tota la deixalleria de Solius, per canvis normatius, ara ens la fan portar al Guaire.
Explica que per portar els residus a la planta del Guaire incrementa el cost a 193 euros per tona, mentre que abans portar-los a Solius costava al voltant de 87 euros per tona. I pel que fa a la pujada de la taxa de l'aigua, el regidor explica que es deu a l'augment del cost del subministrament i la pèrdua de control sobre el preu des de la dissolució de la Mancomunitat.
El cost de l'aigua s'està incrementant. Abans, quan nosaltres compràvem l'aigua a la Mancomunitat, que l'antic govern va deixar de participar i la va desfer, podíem controlar una miqueta el preu de l'aigua, podíem arribar-la a controlar. Amb el consorci no tenim cap control sobre el preu de l'aigua. Llavors, tots els costos de gestió de l'aigua que ens incrementen, malauradament els hem de repercutir. I aquí ve aquest increment.
El regidor ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat, tot i les restriccions imposades per la regla pressupostària estatal que impedeix fer servir el romanent de tresoreria en plena llibertat. Assegura que l'Ajuntament té diners i està sanejat.
Anem cap a Sant Feliu de Guíxols, perquè ajuda, des del municipi s'ajuda a la Dana de València. L'Ajuntament de Sant Feliu ha portat 5 policies locals i 3 efectius de protecció civil per col·laborar amb les tasques posteriors a la Dana. Els efectius van arribar dilluns ahir a la localitat de Picanya, un dels municipis valencians més afectats per la Dana.
Els 8 efectius s'hi van desplaçar amb 2 vehicles municipals. Van sortir aquest dilluns de Sant Feliu de Guíxols per arribar el mateix dilluns a la població valenciana. Cal destacar que un dels policies locals de Sant Feliu que s'ha desplaçat fins a la zona és de la zona de Picanya, i això permet agilitzar la tasca, ja que coneix el terreny i en tenir família allà suposa que no hagin de tenir problemes per l'allotjament.
I les pluges intenses seran cada vegada més freqüents els pròxims anys i ens haurem de preparar a la conca del Mediterrani. És el que explica, en una entrevista al Supermatí, el catedràtic d'Hidrogeologia de la Universitat de Girona, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, Josep Masplà. El catedràtic també explicava que el canvi climàtic serà un factor que influirà en l'augment d'aquest tipus de fenòmens.
Per minimitzar els danys d'aquestes pluges intenses, Masplà assenyala la necessitat d'una planificació més detallada i d'un augment de les mesures de prevenció, tant per part de les administracions com dels ciutadans. Mentre que en regions com els Estats Units els avisos davant els huracans es produeixen amb dies d'antelació, a Catalunya sovint falten mecanismes per advertir en prou temps i preparar la població. L'efecte de la falta de coordinació pot traduir-se en un augment massiu de víctimes, destaca Masplà, qui considera que la gestió ràpida i la previsió poden ser determinants per evitar conseqüències greus.
A més, amb conques com aquestes de València, que la que plou en dos minuts és manera de dir-ho, però en molt poques hores ja tens uns cabals importantíssims a la zona de la plana, és a dir, tu t'has de preparar en 3 hores. Si a més no ho tens, com que diu, assajat, perquè els americans malauradament tenen un huracán cada any o cada 2 anys, vull dir, saben molt bé el que han de fer. Aleshores, si tu això no ho tens preparat, no ho tens assajat i no ho tens coordinat, lamentablement el número de víctimes puja una bestialitat com a ciutat, que és terrorífic.
Masplà subratlla la necessitat que la percepció de risc també estigui més arrelada entre els ciutadans i els gestors de cada zona. Aquesta consciència és fonamental per garantir una resposta efectiva davant d'emergències sobtades.
El que sí que podria servir perquè els responsables dels plans de gestió, ara, doncs, que ja ha passat això, amb calma, es dediquin a veure què caldria fer per protegir no només infraestructures, sinó per protegir les persones que viuen en zones inundables.
L'expert també destaca que alguns municipis catalans, especialment aquells situats en zones de risc com el Baix Empordà, ja tenen protocols de prevenció d'inundacions, però insisteix que aquests plans han de ser coneguts per tothom.
8 i 25 minuts. Sant Feliu de Guíxols comptarà amb el primer projecte d'habitatge cooperatiu sènior de Catalunya, gràcies a la cooperativa Walden 21. Aquest projecte innovador està destinat a persones majors de 68 anys i busca oferir una alternativa d'habitatge estable i assequible que prioritzi la vida en comunitat, amb unes quotes controlades i allunyades de l'especulació immobiliària.
Aquest projecte pioner té com a seu un antic hotel situat al centre de Sant Feliu, que la cooperativa Walden 21 va adquirir amb el suport de Sostre Cívic, una de les entitats referents en habitatge cooperatiu a Catalunya. Les obres per convertir l'edifici en un complex de 31 habitatges estan ja en marxa i s'espera que finalitzin a mitjans de 2026. José Tellez, responsable de comunicació del Sostre Cívic, ha explicat que aquests habitatges representen una nova manera de viure en comunitat i suposen una alternativa a l'oferta de compra o lloguer tradicional.
L'habitatge cooperatiu, ve a dir, és una alternativa entre la compra i el lloguer, on tu no tens la propietat dels habitatges a nivell individual, sinó que la propietat és de la cooperativa. Però tu tens un contracte que et dona dret a ús d'aquell habitatge durant tota la vida útil d'aquell habitatge.
Aquest sistema, a més de fer front a la creixent problemàtica d'accessibilitat a l'habitatge, ofereix als residents un entorn de suport mutu i estabilitat econòmica, amb espais dissenyats per promoure la convivència.
Mariona, aquest model segueix l'estela d'altres projectes cooperatius de Catalunya, com els liderats per la cooperativa Sutrac, que treballa en la creació de centres d'habitatge cooperatiu amb espais comunitaris per fomentar la convivència i l'autosuficiència entre els residents.
Ariadna Artigas, membre de la cooperativa Sutrac, ha explicat que aquest tipus de centres cívics i d'habitatge ofereixen una nova manera d'entendre la vida en comunitat.
A l'any 2020 vam ser adjudicatàries vam guanyar un dels concursos que l'Ajuntament de Barcelona treia per cedir superfícies, és a dir, cedir un solar a una cooperativa perquè pogués construir el seu edifici.
D'altra banda, Joan García, membre de fundador de Walden 21, ha explicat que l'edifici inclourà espais comuns amb l'objectiu de fomentar la vida col·lectiva i la convivència. La primera planta serà destinada exclusivament a zones compartides, amb una gran cuina i un menjador comunitari on els residents podran reunir-se per compartir àpats i activitats. García també ha destacat que el projecte vol oferir un llarg termini on els residents puguin viure i envellir en un entorn de suport mutu i estabilitat.
Doncs aquests projectes cooperatius, d'habitatge cooperatiu, com el de Walden 21, força interessant. Més notícies. L'Associació de Submarinisme de la Costa Brava queda satisfeta amb els resultats de la seva campanya de reciclatge de neoprens usats. La necessitat de promoure el respecte per la natura i la demanda de reciclatge han sigut els motors d'aquesta campanya. Carme.
La presidenta de l'Associació de Submarinisme de la Costa Brava, Míriam Prat, valora positivament la campanya de recollida de neoprè de segona mà, tant pel que fa a la implicació de centres d'immersió que hi han col·laborat com els resultats obtinguts i els valors que s'han transmès.
Estem molt contents amb els resultats de la campanya. Els centres d'immersió han mostrat un alt nivell d'implicació, no només recollint les peces de neoprè velles, sinó també informant els seus clients sobre la importància de la iniciativa i fent contingut a xarxes socials. I aquesta implicació ha estat clau per assolir un impacte tan positiu. Teníem una previsió de recollir uns 200 quilos de neoprè i finalment es van recollir més de 250 peces amb un pes total de més de 460 quilos.
Destaca que hi havia una necessitat evident de reciclar neoprens i que s'han de pensar maneres de mantenir l'acció activa.
De fet, la campanya havia de finalitzar al setembre per tal d'entrar dins la convocatòria dels ajuts, però estem segurs que els centres rebran més material a final de temporada i durant els mesos d'hivern. És una evidència clara que hi havia una necessitat de reutilitzar i reciclar els neoprens que queden obsolets i ens plantegem la necessitat de trobar formes de continuar amb aquest projecte a llarg termini. Així que ara tenim el repte de trobar com donar-li continuïtat a la campanya. Hem vist que la demanda hi és i ara hem de pensar com gestionar millor el reciclatge i buscar col·laboradors que ens permetin mantenir l'acció activa.
Part dels vestits de neoprè recollits en la campanya de reciclatge d'Aid in Blue es destinen a la unitat de zoologia de la Universitat Autònoma de Barcelona per tal que els facin servir els alumnes.
El coordinador de la unitat de zoologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc Muñoz, explica que rebre més material els permet deixar més neoprens a més estudiants. La donació de neoprens ha optimitzat el servei de préstec del material que la universitat ofereix.
De fet, des de fa uns anys que des de la unitat de zoologia de la UAB gestionem el préstec de material d'immersió de segona mà per alumnes que no en disposin. Però des del curs passat el préstec es gestiona ja des de la Facultat de Biociències amb l'objectiu que aquest material arribi a l'alumnat amb una major necessitat econòmica.
A més, defineix els valors relatius al reciclatge i a la sostenibilitat com l'ADN de la seva unitat.
De manera que reutilitzar un material per a més formar els professionals que el dia de demà hauran de vetllar per preservar aquest medi ens sembla una idea fantàstica i estem encantats de poder doncs, disposar d'aquest material per posar-lo a la disposició de l'alumnat i que pugui aprendre i pugui utilitzar-lo doncs, per formar-se pel dia de demà.
Una altra part del material s'ha enviat a una empresa especialitzada en materials difícils de reciclar, anomenada TerraCycle.
Més notícies aquí al Supermatí, quan acabem de passar 8:45 del matí. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha posat en marxa un nou punt d'atenció al Servei d'Informació i Atenció de les Dones, el SIAT, un recurs impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Per parlar d'aquest nou servei i les necessitats de les dones a la comarca, ens visita la responsable del SIAT de Calonge i Sant Antoni, Núria Lleal. Bon dia.
Bon dia.
Com i quan funcionarà aquest servei?
Bé, el servei ja ha començat a treballar ja a Calonge. El mes passat, el mes d'octubre, vam començar. Hem començat físicament allà, però també s'ha de dir que abans ja treballàvem coordinadament amb els serveis d'allà i vam veure la necessitat de poder tenir un punt físic allà a Calonge i vam parlar amb la regidora de Sant Antoni i vam posar-nos mans a l'obra i ja hem començat aquest mes d'octubre.
És a dir, ja existia l'activitat d'atenció i d'informació a les dones a Calonge i ara obriu un punt presencial, és això?
Exacte.
Uh-huh. On està ubicat?
Està ubicat al carrer Àngel Guimarà, número 10. Està al costat del castell.
Uh-huh. Al costat del castell, o sigui, al centre.
Sí, exacte.
Uh-huh. Per què es va considerar necessària la instal·lació d'aquesta oficina del SIAT a Calonge?
Bé, nosaltres volem que el SIAT sigui un recurs de proximitat i poder arribar al màxim de dones possibles. I vam veure que si no instal·làvem un punt a Calonge, molts dels drets d'aquestes dones no es podrien fer perquè per temes logístics de transport o per raons X no poden arribar als altres punts que teníem oberts. I així vam comprovar que sí que és molt necessari perquè ja només en el primer mes que hem vingut ja hem tingut bastantes visites.
Sí, ja bona resposta, detecteu. Pregunto, si heu detectat bona resposta.
Sí, i tant. Nosaltres ja estàvem atenent dones de Calonge a altres punts, perquè encara no teníem el punt físic a Calonge, i així hem pogut traspassar totes aquestes dones en aquí i poder continuar treballant amb elles i així poder donar més oportunitats a les que, per exemple, passen per allà davant i van veure el cartell i poden entrar i demanar informació directament, que moltes vegades és molt fàcil quan veus una persona allà i no has de trucar un telèfon o enviar un missatge en situacions que entenem que moltes vegades són situacions en què les dones es troben en situacions de vulnerabilitat i els hi costa encara més demanar aquesta ajuda.
Mm-hmm. Quins serveis s'ofereixen des d'un SIAT?
Bé, volem que sigui un servei integral i, per tant, és com la porta d'entrada a tots els recursos de la comarca i és un servei d'informació i assessorament integral. I també fem bastanta prevenció i sensibilització. I és això, és un recurs destinat a totes les dones en quant a qualsevol mena de dubte, ja sigui de salut, habitatge, serveis. I també jo, per exemple, com a psicòloga, tenim aquest assessorament i suport psicològic per a les dones que ho necessitin i també tenim la meva companya, que és jurista, i pot fer aquest assessorament i orientació d'advocada a totes les dones que tinguin qualsevol dubte de custòdia dels fills, de règims, del que sigui en termes jurídics.
També pel que fa a la prevenció i formació, també, o sensibilització?
Perquè ara estem molt centrats en l'atenció directa, però també estem treballant el pla comarcal del Baix Empordà amb els diferents ajuntaments i serveis implicats en prevenció i sensibilització al voltant de violències masclistes, perquè és això, volem que sigui una manera d'abordar aquests temes d'arrel de manera integral i transversal, perquè moltes vegades, si només ens centrem en l'atenció i no incidim en la societat, ens quedem enrere en moltíssimes coses que, si no incidim d'arrel, després no podem tallar de cap manera. Per tant, fem aquestes propostes de prevenció, també creem grups de dones en quant a violència masclista o de cures, anem valorant les coses que ens digui la gent que necessita.
De quina manera hi poden accedir les dones a aquest servei?
Hi poden accedir de manera directa, enviant un mail al nostre correu del SIAT o trucant, i si no també poden accedir a través de derivació d'altres serveis, ja sigui serveis socials, de salut o per altres vies, però sempre és també amb iniciativa pròpia. No es necessita cap mena de requisit per poder-hi accedir.
Quins horaris teniu o com us podem trobar?
Nosaltres anem allà en la direcció que t'he dit i som el segon i el quart dilluns de mes de 9 a 2. I això sí, important cita prèvia, perquè moltes vegades si estem fent una atenció tindrem la porta tancada i no podrem deixar entrar ningú.
I si no és dins d'aquests terminis, entenc que hi ha alguna altra via per posar-se en contacte amb el SIAT genèric del Consell Comarcal.
Sí, tenim el número que és el 972-64-55-43, i si no, a través del correu electrònic, que és siat@baixempordà.cat.
Per què és important desplegar aquesta xarxa d'espais presencials dels SIATs?
És molt important per garantir que tots els drets i oportunitats de les dones estiguin complerts. Ens trobem moltes dones que desconeixen el circuit de recursos que hi ha desplegats per tota la comarca, que realment són molts, i creiem que a través del SIAT, com a porta d'entrada a tots aquests recursos, pot ser un servei molt important i pioner en quant a poder oferir, per exemple, aquest primer suport a la dona, posar-la, aterrar-la a terra i veure realment què necessita, i després des d'allà, des del SIAT, valorar amb ella mateixa, donant-li veu, el que ella creu que necessita i poder-la derivar, per exemple, a un servei més especialitzat si ella és el que necessita. Per això crec que poder disposar de SIATs arreu del territori i que sigui un servei de proximitat és la manera que aquestes dones puguin gaudir i exercir els seus drets en plena llibertat i sense discriminacions.
Us plantegeu incrementar els dies d'atenció presencial?
Això ho hem parlat amb la regidora i hem pensat que comencem ara així, anem dos cops al mes i anirem valorant segons la demanda. Ara per ara continuarem així. Ja de cares a l'any que ve valorarem entre tots el recorregut que està tenint el servei i si cal augmentarem, però mentrestant no està previst.
Doncs la Núria Lliel, que és la responsable del SIAT del Baix Empordà, que ha obert aquest nou espai, aquesta nova localització a Calonge i Sant Antoni. Recordem, si us plau, les dades bàsiques. Lloc, dies d'atenció i telèfon per demanar la cita prèvia, si us plau, Núria.
Sí, el carrer és a Calonge, que és el carrer Àngel Guimarà, número 10. Sí, a vegades és difícil de veure, però sempre hi haurà el cartell del SIAT, així que ja ho sabran. I el telèfon és el 972-64-55-43, o també es pot demanar per correu electrònic en el siat@baixempordà.cat.
Fantàstic. Doncs, Núria Lleal, moltes gràcies, i també moltes gràcies pel servei que oferiu cada dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu, bon dia. I de seguida arribaran les recomanacions culturals, en aquest cas de llibres, de la Maria Teresa Calabús, però abans hem d'explicar que ahir va començar un nou cicle de 3 conferències sobre la relació i l'art i la literatura a Palafrugell. Aquesta trobada permetrà reflexionar sobre algunes semblances i diferències entre les disciplines artístiques. L'arquitecte i divulgador d'història de l'art Miquel del Pozo portarà noves xerrades de Postscriptum 2, la imatge després de la paraula, després de l'èxit de l'any passat.
La primera sessió, titulada Conèixer el final de la història abans d'hora, va ser ahir a la tarda. En ella, del Pozo va abordar una paradoxa. Ho explica Montserrat Colomí al podcast Ales de la Biblioteca.
Spoiler alert s'utilitza molt avui dia quan, mentre es parla d'una pel·lícula o sèrie, s'adverteix que es revelarà una informació transcendent en el desenvolupament de la trama o, fins i tot, el desenllaç de la història que li treu tot el suspens. En pintura, en canvi, en molts casos, conèixer el final de la història ens permet entendre millor la imatge que estem mirant.
La segona trobada, Sexe, Déus i Rock and Roll, Mirar el mite ahir i avui, tindrà lloc dilluns vinent. En parla Susana Ruiz.
El sexe, les drogues i el rock and roll semblen ser els ingredients indispensables per a qualsevol festa desenfrenada digna d'aquest nom. Si a aquesta famosa tríada hi afegim els déus de la mitologia clàssica, ja ho tindríem tot. Com han representat els artistes al llarg de la història les aventures amoroses dels déus? Quin moment escollien com el més significatiu de la història? Amb quins personatges s'identificaven?
I finalment el cicle acabarà amb Quan falten les paraules, la carta que mai podrem llegir, el dilluns 18 de novembre. La conferència se centrarà en aquelles obres que desperten preguntes sense resposta. Segons Miquel del Pozo, algunes pintures evoquen emocions, històries i enigmes que els espectadors busquen les claus ocultes dins de les imatges.
Hi ha obres d'art que es desperten la nostra curiositat. Ens agradaria saber què fan, què pensen o què miren les figures pintades. Voldríem reconstruir la seva història, saber d'on venen i on van, conèixer el motiu que els ha portat fins aquí. Ho donaríem tot per poder revelar l'enigma que planteja la imatge. A vegades, però, els pintors han amagat volgudament totes les respostes. Què fem davant d'una pintura quan ens falten les paraules? Com podem interpretar una obra que no explica la seva història?
Les trobades seran els dilluns a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell a les 6 de la tarda. Les inscripcions s'han de fer al telèfon 972 30 4809.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Doncs sí, falten 4 minuts, menys de 4 minuts per 3 quarts de 9 del matí de dimarts 5 de novembre, i com cada dimarts parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús. Bon dia, com estàs?
Un segon, ara sí. Estem bé.
Bon dia, estem bé, eh?
Sí.
Tenim més temps que la setmana passada, que vam fer molt a correcuita.
Molt bé. Bueno, la setmana passada poder ja... A vegades sembla una coincidència, però... El que tenim preparat s'adapta perfectament a la trucada, i això de que sigui en directe també és ben curiós, eh?
per què? Què vols dir?
No, que no hi ha res preparat.
Vull no, no.
Dir que vosaltres truqueu i nosaltres estem a punt i pendents. A vegades penso, ai, aquesta trucada, mira, avui és dimarts.
és veritat.
Però com que afortunadament de llibres podem parlar de molts, i a més ningú s'ho pot llegir tot, el que hi ha sobre la taula, doncs hi ha moltes oportunitats per decidir de quin parlem el dia que sigui.
Clar,
si avui
sí.
Tenim temps, ens podrem omplir la boca de la nostra il·lusió i el goig de tornar a tenir una novetat d'en Vicenç Pagès Jordà a la llibreria.
Molt bé.
Sé que n'hem parlat moltes vegades, sí. Ell va morir el 27 d'agost de fa 2 anys, però era un home molt treballador, molt ordenat, sempre estava preparant-se, sempre tenia molt de material preparat, i el que moltes vegades ha sigut estrany, tant per als llibreters com per al públic lector, entendre com es pot treure una novetat d'un autor que doncs ja fa, en aquest cas, 2 anys que és mort, però a vegades molts més, i pensem, i moltes vegades tenim raó, que s'han buscat racons en els calaixos i que s'ha buscat material que probablement l'autor havia decidit no publicar mai, i tenim aquell dubte de dir, no sé si això està ben fet o si hauríem de deixar-ho ja descansar. En aquest cas us podem dir que no és així, que en Vicenç ho havia deixat preparat, perquè en el moment en què havia preparat l'antologia de contes Exorcismes, el 2018, ja anava a preparar un altre, és a dir, ell d'alguna manera tenia, els triava per uns motius, els ordenava, tal com és normal, amb els escriptors, els ordenava de la manera que ell considerava que havia de llegir el lector, i alguns contes no encaixaven en els Exorcismes. Per tant, és un material no del tot inèdit i nou, ara us explicarem per què, però sí que es pot llegir i podem acceptar que estem dient que ara mateix hi ha una novetat de Vicenç Pagès Jordà a les llibreries. El títol, en primera persona, l'ha editat l'editorial Empúries, editorial en la qual en Vicenç hi té pràcticament tota l'obra. En Empúries també hi ha el de Proa, que va passar el premi Sant Jordi amb Dies de Frontera, i llavors excepte aquell últim que era Canadiana, que ja és l'assaig i que es va editar Folk i Folk. Tornem en el llibre que us diem ara, Vicenç Pagès Jordà, en primera persona. Hi ha un pròleg d'en Màrius Serra, que bueno, el coneix molt i el coneix des de fa molts anys. El recull de contes que hi ha, no, ja us he dit, no tots són inèdits, alguns sí, no tots, però molt difícils de trobar perquè ell els havia publicat en premsa. O sigui, eren molt difícil de que puguem, haguéssim pogut localitzar-los perquè es havien publicat en El Punt, en un recull de contes que ha anomenat Paper de Vidre, en El Temps, en El Diari Ara. És a dir, que és molt difícil, fins i tot poder, ara per ara, gairebé impossible de trobar-ho, tot i que ja tindreu una notícia més endavant, perquè en aquests moments hi ha una persona que s'estan cuidant de recollir tota aquesta obra que havia sortit tant digital com en premsa i en altres mitjans perquè es pugui localitzar tot el que va escriure Vicenç. Aquesta obra té també una nota al final de la Camila Massot Kleiner, que és la seva dona, i que ens explica com en Vicenç havia preparat aquest material i els anys en els quals ja ho tenia a punt. O sigui, estava preparat el 2018. En aquells moments va sortir, em sembla que va ser, no sé si la Memòria Vintage, que malauradament és un dels seus millors llibres i més desconeguts per culpa de la punyetera pandèmia que ens va parar tot i que els magatzems van quedar plens de llibres perquè no es podien fer les promocions o les presentacions que hi havia costum de fer, i llavors es va decidir ordenar una mica esperar també a que tot allò passés per anar dosificant el material que en Vicenç tenia preparat. I això ens ho explica la Camila molt bé, que és el perquè ja hem esperat 2 anys doncs, a tenir aquest llibre a les mans. I, no sé, coneixeu la literatura d'en Vicenç Pagès?
Jo no, però tinc ganes de posar-me... Cada vegada que en parlem venen més ganes de posar-me a llegir.
A veure, és un home... Perdoneu, em costa dir-era,
sí.
Perquè... Primera, perquè és, o sigui, tenim l'obra aquí, per tant, quan estem dient no mor mai un escriptor perquè queda la seva obra, Albert Pere no acostuma... No, el passat no em surt. Llavors és un home que sempre s'ha fixat moltíssim en el comportament humà, té una gran intel·ligència i cultura de la seva generació, nascut l'any 63. Ell és molt aficionat al cinema, a la música, a tota la literatura que s'ha publicat. És un escriptor que llegeix, això... No, semblaria natural, però no ho és tant, no us ho penseu. I es nota, o sigui, a les seves obres hi ha sempre referents culturals que van més enllà de la història i dels personatges. És a dir, són personatges, poden ser cultes, poden ser que no ho siguin tant, però és que sap tocar tots els espais, o sigui, es pot posar en un ambient també... de baixa de cultura mínima, sí. O de personatges que tenen treballs a arribar a final de mes i que tenen unes dificultats evidents, però això és perquè és molt observador. O sigui, clar, notaves, parlaves amb en Vicenç Pagès, tenies una conversa amb ell, estava, per exemple, aquí a la llibreria, o estàvem, jo què sé, ens trobàvem en el carrer... I jo diria que la seva antena estava sempre oberta, era capaç de sentir una frase que li cridava l'atenció d'algú que passava, i que la podia utilitzar perquè allò ja li feia crear tot un món, saps? O sigui, en fi, jo me recordo que va durar una temporada que vaig intentar fer-ho, això d'escoltar trossos de conversa, i és divertidíssim. Crec que hi ha un llibre publicat sobre això. Doncs els diàlegs els té perfectes, uns diàlegs coherents, lògics, reals, en el sentit de que són un intercanvi constant de les dues, tres persones que puguin estar parlant. Mai hi ha discursos, o sigui, m'horroritzen quan hi ha un diàleg i resulta que un dels personatges parla mitja pàgina, o sigui, això és impossible, no? Sempre un diàleg, sempre hi ha el que s'hi torna de seguida, no? Gairebé sempre, mentre tu dius alguna cosa, l'altre està esperant a poder dir també alguna cosa, i sobretot amb un espai divertit, o amb un dinar, amb una festa, amb una trobada. Què més us puc dir?
No, t'anava a preguntar què en podem trobar, què podem trobar, és a dir, de què parla? Són narracions en primera persona?
No necessàriament, o sigui, pot ser... No, ell, estic segura que l'últim recull encara no l'he llegit, però un serà en tercera persona perquè explicarà un fet en tercera persona, un altre sí que serà ell, o, bueno, es posarà en primera persona. Pot començar un qui digui hi havia una vegada. O sigui, el que sí que us diré és que... Jo diria que no hi ha gairebé cap conte de Vicenç que us pugui deixar indiferents. Es mulla, no és d'aquests autors que els deixi oberts o que quan acabes dius, bueno, i què? Saps? No sé si us hi heu trobat, però hi va haver una època en què era una espècie de moda deixar el conte obert. I llavors allò dius, bueno, però quin final té? Ah, no, és que no cal. No, bueno, perdó. Però per mi un conte ha de tenir tres coses molt clares, principi, nus i un desenllaç. I si pot ser un desenllaç que sigui una mica... A veure, que et quedi a la memòria.
Sí.
Clar, no, això, mira, no, saps? Tu mateix ho pots inventar. No, home, no, l'escriptor ets tu i ets el que inventes, jo... llegeixo per distreure'm, no per trencar-me les banyes, a veure com ho acabaré tot això. De tot, us podeu trobar de tot. Ja us dic, jo crec que sobretot comportament humà, vull dir, en el qual et sentiràs o hi veuràs representats veïns, o hi veuràs professors, o hi veuràs amics, o hi veuràs trepes, vull dir, sempre hi haurà algú que et recordarà, algun personatge de Vicenç Pagès que et recordarà algú. Perquè, bueno, era molt especial amb això, vull dir, també us diré que la seva obra estic segura que aguantarà molt el temps, es llegirà durant molts anys, però també podem dir que és contemporani, perquè els referents que fa... tant musicals com polítics i cinematogràfics, tenen aquesta era, evidentment, el que ell ha vist, i és força contemporani. No sé si us vaig recordar, estic segura que sí, perquè a més va ser un club de lectura de la llibreria, ell va fer un recull, una selecció de contes de Chekhov. També us va ordenar, des de que el primer conte publicat per Chekhov i l'últim, i els va ordenar una mica per temes, perquè el lector anés veient l'evolució de l'escriptor. Per tant, ja us dic, des de llegir un clàssic i poder fer una masterclass sobre aquest clàssic, fins a fer... feia clubs d'escriptura, vull dir, ell feia classes a Girona d'escriptura i també estava a la Blanquerna. És un home que tractava amb molta gent, i tractar amb molta gent enriqueix molt, i treballava, o sigui, no vivia de la literatura, la qual cosa sempre m'ha donat la sensació, sobretot amb els autors catalans, que els enriqueix molt el dia a dia, el haver de fitxar, aixecar-te al dematí, el haver d'agafar un tren, el anar endarrerit amb un tren, que se't rebenti una roda, que... No, que els teus fills aquest dia et trobin malament i vete a despavilar a buscar un cangur. Jo què sé, Vicenç era un pancaire real, laboral, amb el seu sou, la seva família, la seva feina, i era un escriptor extraordinari. Jo penso que això ho hem d'aprofitar i no el deixem morir del tot. Ho va fer fa 2 anys, però espero que visqui molts anys més per tots nosaltres.
Això et volia preguntar, si volem entrar en la literatura d'en Vicenç Pagès Jordà, què ens recomanaries començar?
Agafaria un parell de reculls de contes, com vulgueu. Vull dir, jo potser aquests dos últims també ja estaria bé, els exorcismes i aquest en primera persona. Mm-hmm. Llavors, hauríeu de llegir la carta de la reina d'Anglaterra, que és lleuger, àgil, el llibre més, potser més venut seu, perquè s'ha recomanat a instituts i escoles, crec que bueno, és important. Evidentment, Els jugadors de whist és la seva obra més, que li va portar més anys a escriure-la, més poder també molt personal, perquè és una infantesa d'uns nens a Figueres, per tant, és la seva infantesa. Està clar que llibre, inclús de, a vegades en fem broma, llibre de lavabo, la memòria vintage, perquè és un diccionari de paraules i d'expressions que han passat ara, no tenen el mateix sentit que tenia fa anys, i ella, la Blanquerna, quan donava classes i se'n donava compte que quan utilitzava una paraula els alumnes no l'estaven entenent en el seu concepte, veia que els hi veia l'expressió de dir ara què diu aquest, se'n donava compte que allò havia passat, ja era vintage, ja no podia utilitzar les classes, i va fer aquest diccionari, que és magnífic i molt ple d'ironia, ple d'humor i de curiositats també. Si us esteu pensant una mica què pot ser, doncs mira, per exemple, dir aquesta dona va mig conilla pel carrer.
Yeah.
Aquesta expressió d'aquesta dona va mig conilla pel carrer, estic segura que la pots dir fins a 20-25 anys, no te l'entén ningú. O ets un fitipaldi.
Sí.
Fitipaldi. qui coneix ara aquesta data, Fitipaldi, saps? Jo què sé, tira la cadena. Escolta, estem dient que tirem la cadena? Quantes cadenes hi ha al lavabo ara? Digues tu. I nosaltres encara tirem la... Jo tiro la cadena. No dic, vai, sí. Has pitjat el botó. No,
clar,
dic,
no, exacte.
No, ho dieu, sí, vosaltres, sí. has pitjat el botó. No, que no? Dius, has tirat la cadena.
Clar.
Tu ets més jove que jo.
Evidentment. Sí, tira la cadena.
Però no sé quant de temps ho direm, sí, bueno. Però és ja. Que el dia que veus una cadena quedes al·lucinat,
sí,
no?
Sí.
Això és el que vull dir. Vicenç, en aquest diccionari sap detectar aquests detalls tan divertits. L'icona, el dibuixet dels ordinadors... per guardar un arxiu o quan ja l'has escrit l'has de guardar, és un dibuix d'un disquet d'aquells tan petitons que hi havia abans, o que hi ha ningú de 30 anys que hagi vist allò,
cert,
ni ho hagi fet servir mai. Saben que allò és el que serveix per guardar, però no saben que allò existia. En fi, ja veieu que quan parlem d'en Vicenç Pagès Jordà no, ens falten hores. I canadiana, evidentment, perquè és una de les seves aficions, obsessions, digueu-li el que vulgueu, tota la seva vida va recollir informació dels Kennedy, de tota la família Kennedy, sabia tot, des de lo més públic a lo privat, perquè per un motiu o un altre aconseguia recollir informació, i canadiana és aquest recull, treball periodístic extraordinari, que es llegeix com una novel·la, i de debò que no cal que penseu que no us interessa els Kennedy, perquè va molt més enllà d'una biografia o d'un treball polític. És una obra també, bueno, de la línia Vicenç Pagès Jordà.
Mm-hmm. Doncs ens ho apuntem tot, i a veure si la pròxima vegada que parlem de Vicenç Jordà ja he pogut llegir alguna cosa d'ell.
Molt bé.
Espero que
ens farà feliços.
Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella, moltíssimes gràcies, una setmana més.
A vosaltres.
Adéu, que
vagi
bé.
Molt bona setmana, adéu-siau.
Aquest episodi de temps tapat, humit i plujós continuarà present al llarg d'aquesta setmana. La gota freda ja és història, ja s'ha dissipat, però la inestabilitat no farà net durant aquests dimarts. Així doncs, durant el matí esperem alguna ullada de sol, però continuarem amb risc de ruixats i xàfecs a partir de la tarda i vespre, viatjant de nord cap a sud. Avisos activats de nivell groc per intensitat de pluja durant tot el dia. Temperatures sense grans canvis, amb fresca matinal i ambient agradable a migdia. Vents fluixos de llevant, amb un xic de mar de fons de xaloc. Demà dimecres no faria net encara, però esperem més estones de sol.
Ens veiem demà, adeu.